Ja sabeu que és cap de setmana, matinal, dia tranquil, per descansar sense presses, i per això hi ha molta gent que ens esteu escoltant que quan haguem passat una mica les hores, quan arribem al migdia, quan hagueu acabat de dinar, fareu allò de seure al sofà i... a veure què fan per Netflix. Potser veieu una clàssica d'aquestes de la plataforma. Allò que comences a rebuscar, et surt House of Cards. Si comenceu a passar unes quantes hores la sèrie, en veieu uns quants episodis, potser resulta que de cop en algun moment us apareixerà a pantalla una recomanació d'una sèrie com aquesta, Designated Survivor, que, mira, també gira al voltant de la vida política en diferent estil, sens dubte, que House of Cards, la història d'un altre president americà, però també us pot aparèixer una altra sèrie, com per exemple aquesta que es diu Bloodline, que potser ja no acabes de veure el lligam, potser el passat fosc entre uns i altres, però vaja, no, comencen a aparèixer noves sèries com aquesta, Mindhunter, que ja sabem que als pantalleros els hi encanta. Aquí potser no acabes de trobar per on s'enllaça, però vaja, el Netflix t'ho ha recomanat, per tant, tu mires i la veritat és que t'agrada molt. I de cop, pam! Apareix Breaking Bad i aquí ara ja sí que tenim el pastís fet. Hi ha drogues, criminals, càncers... per què Netflix ofereix aquestes sèries? Per què creu que hi ha un lligam entre elles i per què creu que jo finalment les miraré? Li posaré play. Doncs bé, avui al Via Lliure volíem saber qui, què i qui hi ha al darrere d'aquesta plataforma de Netflix i en conjunt de la manera en què treballen algunes d'aquestes plataformes de continguts audiovisuals. Netflix ja sabeu que és una de les que més èxit té, que té més subscriptors a tot el món, i mirar d'entendre què carai és això que tots diem o tots citem, però que jo crec que molt poca gent sap exactament què és i encara menys que ho entenguin. El famós algoritme. Per això aquesta hora del matí connectem amb els Estats Units, on hi ha un català que, de fet, ha treballat durant uns quants anys en aquesta fórmula, en aquests algoritmes, o algoritmes, són dues paraules que serveixen exactament igual, algoritme o algoritme, i que, de fet, ho ha fet a Netflix. Xavier Amatriain, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
En Xavier és una de les persones que hi ha darrere d'aquest algoritme de Netflix. L'algoritme, perquè ens entenguem, és aquella fórmula del programari de Netflix o de qualsevol altra plataforma que fa que ens mostrin, en certa manera, el que creu que ens agrada o no de tot el catàleg. No sé si podríem dir-ho d'aquesta manera. És una fórmula matemàtica, Xavier.
Sí, exacte. O sigui, de fet, els algoritmes són simplement fórmules matemàtiques que t'ajuden a descriure un procés per fer alguna cosa. En aquest cas, parlem d'algoritmes de recomanació. És tot un món dins del món dels algoritmes. Els algoritmes de recomanacions és un món que porta molts anys, en el qual jo, fins i tot abans d'entrar a Netflix, vaig estar, inclús quan estava a Barcelona, treballant molt en temes de recerca al voltant d'aquests algoritmes.
El Xavier és una persona que es dedica a qüestions d'aquest tipus. Ja fa uns quants anys que viu a Silicon Valley. Repassarem una mica la seva trajectòria. S'ha estat uns quants anys treballant precisament a la part de Netflix que munta aquest famós algoritme, no? T'he de preguntar, llavors, per tant, allò que ensenya Netflix o qualsevol altra plataforma no és el seu catàleg en el seu conjunt, no és allò de t'ensenyo tot el que tinc i tu tries el meu menú, sinó el que ell decideix que t'ensenya.
Sí, correcte. O sigui, el catàleg de Netflix pot tenir milers de coses i si ho rebusques pots arribar a trobar aquelles coses que estan, diguéssim, amagades per tu, però l'algoritme decideix en cada moment quines són les coses que probablement t'agradaran més i optimitza fent servir tot un conjunt de decisions lògiques per mostrar-te allò que se suposa que t'ha d'agradar.
I la meva pregunta és per què? Perquè és massa difícil, es considera per l'usuari, o perquè hi han raonaments, diguem-ne, d'enganxar l'usuari amb més facilitat que no pas el que deia?
Bàsicament és perquè està demostrat, i això s'ha demostrat no només a Netflix, sinó a moltes altres productes semblants, que si a l'usuari li dones moltes coses a escollir, al final el que crees és una paradoxa en la qual l'usuari no sap què fer i se'n va. Això s'han fet molts experiments al voltant d'això, i inclús no només amb productes digitals, sinó amb productes del dia a dia. De fet, hi ha un experiment molt famós que es va fer amb marmelades, imagina't, sí. amb botigues, en el qual resultava que si li donaves a escollir entre sis diferents tipus de marmelades als clients, era més probable que et compressin que si els donaves 64. Perquè llavors, simplement el fet de tenir tanta cosa a escollir, doncs es creava aquesta paradoxa que deia, mira, saps què? Passo de les marmelades i me'n vaig a casa. Llavors, el fet d'escollir per l'usuari i de mostrar-li unes opcions més limitades, resulta que acaba produint doncs, aquest efecte doncs, que és més fàcil decidir. I, de fet, el que dius tu, no? Quan, molts ho hem fet, quan no et decideixes per algú que Netflix et recomana i comences a donar voltes i donar voltes i donar voltes, igual acabes mitja hora després dient, saps què, me'n vaig a dormir o em poso la ràdio, no? Llavors, això d'intentar escollir una selecció limitada perquè l'usuari no es confongui i no acabi perdent el temps, doncs està demostrat que acaba funcionant.
Però és interessantíssim això perquè vol dir que els humans, finalment, per molt que sempre estem dient i hem dit durant tota la vida que és molt important tenir una amplitud de mires enorme, no? Tenir al nostre abast tot un univers de possibilitats, en realitat som incapaços d'assumir un univers de possibilitats.
Sí, per això t'he dit que era una paradoxa bastant interessant i que s'ha escrit bastant al voltant d'això des del punt de vista fins i tot psicològic i sociològic. És molt, molt curiós. I fixa't que molts productes online, digitals, la cerca en si la tenen gairebé amagada. No volen que cerquis. Poso un exemple molt clar, per exemple, a Twitter. Si vas a Twitter, per trobar la cerca, ostres, tu, has de quasi buscar-la amb molt, molt de carinyo. Per què? Perquè a Twitter o a Facebook o a qualsevol no els interessa que facis cerca, perquè cercar acaba produint que la gent doncs, se'n vagi i s'avorreixi i no trobi el que estava buscant. Mm. És una paradoxa bastant curiosa, la veritat.
En aquest sentit, entenc que, evidentment, a Netflix no li interessa, no només que, evidentment, perdre clients, no? que se'n vagin quan ja porten una estona voltant, sinó també, diguem-ne, l'escenari perfecte seria que enganxessis una sèrie amb una altra, no?
Sí, aquest seria l'escenari perfecte. És un tema bastant, també bastant curiós, perquè, de fet, a Netflix, en el fons, li és igual que miris un capítol o que miris 10 o que miris 3 pel·lícules, perquè
sí.
Tu acabes pagant el mateix, no?
Sí, és veritat, és veritat.
O sigui, que això, en el fons, en el negoci no importa. Però també està demostrat que la gent que contra més mira, més probabilitats hi ha de que continuïn pagant i sent socis, no? Mm-hmm. Llavors, és una cosa indirecta, no té cap interès Netflix que vegis més hores o que en vegis menys, perquè a diferència, per exemple, dels productes que estan basats en els anuncis, aquests sí que els interessen enganxar-te i tenir-te allà, aviam si cliques en els... contra més anuncis millor. En el cas de Netflix, no, perquè al final de mes pagues el mateix.
Escolta, quina era la teva feina exactament dins de Netflix a l'hora de construir l'algoritme?
Doncs mira, jo hi vaig entrar en un moment bastant curiós on l'algoritme de Netflix gairebé no existia. De fet, s'havia fet d'una forma molt manual. Netflix, en aquell moment, que era el 2011, acabava de fer una cosa molt famosa en aquell moment, que va fer un concurs $1 milió per construir un millor algoritme. Uh-huh. I va haver-hi milers de persones de tot el món participant-hi. I jo era una d'aquestes persones. De fet, jo estava a Barcelona participant en aquest concurs de Netflix. No el vaig guanyar, però sí que em va donar peu després d'anar allà. I, bàsicament, jo liderava l'equip que porta tots els temes dels algoritmes. Que, a vegades, per la gent li agrada parlar molt de l'algoritme en singular, com sí. Si només n'hi hagués un,
sí.
Però, en el fons, n'hi ha diversos, o sigui que no és un de sol. Sí que és veritat que n'hi ha un que és potser el més important, però diverses parts del producte doncs, tenen diversos tipus d'algoritmes. I jo portava... em vaig fer càrrec de l'equip aquest de machine learning, que es diu, no? de l'aprenentatge màquina,
o l'intel·ligència artificial, que ara sol fer servir també, que muntava tots aquests tipus d'algoritmes.
Perquè exactament com funciona? És a dir, un algoritme et dona la possibilitat de tenir infinitat de perfils, per entendre'ns, que al final identifica cada usuari de forma absolutament individual o els col·loca dins un... per entendre'ns, dins una caixeta on hi ha diversos usuaris, em refereixo. Pot ser que jo vegi exactament el mateix que algú altre a tot el món? Que m'ofereixi exactament el mateix perquè jo formo part d'un col·lectiu concret, és a dir, una persona de determinada edat que es connecta tantes hores a la setmana, concretament en aquest horari i en aquest horari, que li agrada això i això i això? O el meu és un perfil absolutament únic?
És una molt bona pregunta, perquè resulta que és una mica de les dues coses. Els algoritmes, realment, la sortida de l'algoritme és totalment personalitzada a tu i depèn d'un miler de coses, com no només el que has vist, sinó on estàs i quina hora del dia és i en quin dispositiu estàs mirant. Tot això pot tenir influència. El que sí que és cert és que un dels elements fonamentals en l'algoritme és en quin grup de persones tu t'assembles més, no? I això es fa de forma automàtica, no és que es faci, no té res a veure ni amb la teva edat, ni amb el teu sexe, o ni res d'això, però els algoritmes acaben responent molt, diguéssim, a col·lectius o grups de gent que s'assemblen molt a tu. De fet, un dels elements fonamentals dels algoritmes de recomanacions és el que es diu el filtratge col·laboratiu. I el filtratge col·laboratiu no és res més que això, que dir, bueno, a la gent semblant a tu li haurà agradat aquest tipus de cosa i, per tant, a tu també.
Mm. Per tant, quines dades sap Netflix sobre mi a partir de les estones que jo passo mirant sèries?
Netflix l'únic que sap és això, no? És la dada de què has mirat, quan i com ho has mirat. I llavors temes com, per exemple, això, quina hora del dia és, en quin dispositiu estàs, etc. A part de lo que tu has mirat o no has mirat, una entrada, un input molt important als algoritmes és com t'has comportat mentre ho estàs mirant. Val?
Ah, sí?
És a dir, si tu has començat a veure una pel·lícula i l'has abandonat, mm-hmm, això és, òbviament, un signe negatiu. És a dir, tu pensaves que t'agradaria allò, però resulta que ho has deixat.
Clar.
Si tu has deixat la pel·lícula en un moment concret, també això és una informació molt important. De fet, et posaré l'exemple. Estaves parlant abans de House of Cards,
sí,
un dels exemples. Una de les coses que ens vam adonar molt ràpidament és que hi ha una escena en el primer capítol de la primera sessió de House of Cards on mor un gos. No sé si te'n recordes de l'escena que l'atropella un cotxe i es mor el gos.
Uh-huh.
En aquell moment és una escena molt dramàtica que va posar el David Lynch. Molta gent abandona la sèrie. O sigui,
què
això de veure un gos morir, doncs no. Clar, aquesta senyal és molt important perquè llavors informa l'algoritme doncs, de quines coses ets sensible o no i tal, i és, dona peu doncs, a poder-te recomanar altres coses doncs, que no hi hagin gossos que morin, per exemple.
I el Netflix, per exemple, té filtrat el contingut de cadascuna de les sèries fins a aquest detall? És a dir, que aparegui un gos o que aparegui un tipus d'animal de companyia o un cotxe determinat o que apareguin, no sé, qualsevol altre element tan detallista com un gos?
La resposta és que sí. Hi ha un equip de Netflix que són humans, que es dediquen a mirar contingut,
sí,
i posar el que es diu taguejar, que és posar etiquetes. No? I llavors posen etiquetes de... Mira, aquí doncs, apareixen animals de companyia, aquí passa tal, aquí es parla de religió, el que sigui. I ho van etiquetant. I això ho fan perquè llavors els algoritmes puguin, de forma automàtica, doncs, fer servir aquestes etiquetes també com a input, com a entrada de l'algoritme, sí.
És brutal, això. És brutal perquè està treballant, tots aquests algoritmes estan treballant amb una pila d'informació alhora. És a dir, no és només el teu perfil concret, sinó el contingut exacte d'una part d'un fotograma de no sé quina sèrie que per algun motiu o un altre ha connectat amb una altra sèrie tot i que el conjunt de la sèrie no tingui a veure una amb l'altra. Que d'aquí ve, suposo, ara que fèiem aquesta introducció i dèiem hi ha un dia que te'n recomana una i penses, però si això a mi ni em va ni em ve, no? I potser és per aquí, no?, que ha tret una conclusió determinada aquell algoritme.
Sí, és un tema una mica... fa fins i tot una mica de por. Jo una vegada em van fer una entrevista aquí a... no me recordo quin diari, i el títol que va posar el periodista és "L'algoritme et coneix millor que tu mateix". I em vaig quedar una mica així sobtat, però sí, vaig pensar que, de fet, la conversa que havíem tingut anava al voltant d'això, que moltes vegades, i de fet ho havíem provat, això, a Netflix, a vegades quan deixàvem a la gent de forma totalment independent, mira, organitza't tu el catàleg, digue'ns tu el que vols veure, resultava que acabaven mirant coses pitjors o que els agraden menys que quan l'algoritme decidia. I dius, és una cosa curiosa perquè a vegades jo sé que hi ha gent que inclús quan està passant doncs, per Netflix i va passant i acaba no veient res, això m'ho diuen moltes vegades, no, aquest algoritme no funciona, tu, és que no m'ho han dit mil vegades. I, bueno, a vegades, sincerament, és possible que l'algoritme doncs, sàpiga coses que tu no ets conscient.
Hi ha una cosa que m'ha semblat molt interessant del que deies, no? Que és aquest exemple del cas de House of Cards, no? De saber que hi ha un contingut determinat que feia fugir molta gent d'aquella sèrie i que ho teníeu identificat perquè hi havia molta gent que alhora paraven tots en el mateix moment de mirar la sèrie, que és quan atropellen aquest gos, no? Això, no sé si acaba portant... Que tu tinguessis constància, però evidentment és una cosa que, si jo fos directiu de Netflix, segurament se'm passaria pel cap, no? Que és crear continguts a la carta. No oferir-los i que la gent els triï depenent d'una cosa o una altra, sinó crear-los pensant que això segur que agradarà, eh? No? Una cosa de laboratori. Que una sèrie tingui tots els continguts o tots els elements que sabem que han triomfat en d'altres moments, no?
Això es fa. Això es fa. Totalment. Sí, de fet hi ha algoritmes a nivell intern per Netflix. El més senzill és que ajuden a determinar quin tipus de contingut val la pena crear o no. I això s'està fent dia rere dia i el que es fa es diu, mira, si resulta que fem una sèrie dirigida per aquest director i amb aquesta temàtica i amb aquest tipus d'actors o actrius, sabem que hi haurà tanta gent que la mirarà. I no és que es facin així de la carta, però sí que l'equip de continguts utilitza tota aquesta informació dels algoritmes per determinar i per intentar contractar l'equip que faci el contingut d'aquest estil.
I encerta, perquè jo estava pensant, Xavier, que, clar, els humans tenim aquesta gràcia que a vegades una cosa que era absolutament inesperada, sobretot en el món de la cultura, triomfa.
Sí, no, està clar que això sempre existirà. La novetat, la creació artística i la sorpresa del Paràsito d'aquest any, no, ningú la pot
preveure,
predir, no? I llavors això sempre existirà. I també existeix la llibertat creativa. En el cas del House of Cards, jo me'n recordo quan li van dir al David Fincher, que és el creador de la sèrie, li van dir el que havia passat amb l'escena aquesta del gos. Va dir, tio, ei, que has perdut no siguin percentatge de gent aquí, que deixa de continuar de veure. El David Fincher va dir, no, és que això és precisament el que jo buscava, perquè si algú se'n va en aquesta escena, vol dir que no és el tipus de públic que jo busco.
Carai.
I es va quedar tan ample i tenia raó, perquè, clar, és cert. O sigui, això et donava una mica a entendre quin era el to de la sèrie, yeah. I, òbviament, si no podies empassar-te el gos que moria, llavors el que passa després segurament tampoc t'ho podries empassar. O sigui que millor que posar-t'ho clar, diguéssim, en el primer episodi, no?
Xavier, hi ha molts oients que ara deuen estar pensant que, ho hem estat explicant, estem parlant amb el Xavier Amatreyain, que és un, en fi, és un enginyer català que en el seu dia va entrar a Netflix a preparar aquest algoritme, no? que és un dels cors del funcionament de la companyia, i ja fa 4 anys que ja no hi és, no? Però com hi vas a parar? És a dir, com acabes treballant per una de les grans companyies mundials en aquest sentit i a més a més a Silicon Valley?
Sí, una història bastant curiosa. Jo havia estat treballant amb algoritmes de moltes coses, però al final em vaig acabar enfocant molt en algoritmes de recomanació i aquesta recerca és la que em va portar, com comentava abans, a posar-me en contacte amb el famós premi de Netflix, aquest del milió de dòlars, i em vaig posar en contacte amb la gent de Netflix. I al final doncs, em van acabar oferint una feina. I vaig dir, home, pues sí. I vaig marxar cap allà.
És un monstre, m'imagino, també, l'edifici, l'estructura, no?
Bueno, l'edifici de Netflix ha passat per diverses fases. Jo, clar, com que visc a prop, ho vaig veient i ha anat creixent. De totes maneres, Netflix és una empresa curiosa en aquest sentit perquè comparada amb els altres monstres que tenim per aquí, com Google o Facebook, és molt més petita, bastant petita, però que aconsegueix generar doncs, tot aquest fenomen cultural, no? I ara no sé quanta gent hi treballarà a Netflix perquè no ho he comptat, però quan jo vaig entrar em vaig quedar molt sobtat que, de fet, hi havia menys de 1.000 persones, que per aquí això és molt poc, i en el meu equip, l'equip que portava els algoritmes, quan vaig començar, em vaig quedar de pedra perquè em van dir, mira, aquí tens el teu equip. I érem 3 persones. Dic,
què dius ara? L'algoritme de Netflix el feien 3 persones?
Sí, després, òbviament, quan el vaig gestionar jo vam créixer molt més i de 3 vam acabar passant a ser 50. Però, bueno, encara, tot i així, era molt més petit del jo veia a Google, per exemple, que és un monstre. No?
Deixa'm acabar preguntant-te per la teva feina actual, perquè em sembla que continues treballant amb els algoritmes, que sembla que és el que, en fi, professionalment dona sentit a la teva vida. Molt aplicat ara al món de la salut, oi que sí?
Sí. Sí, sí. Ara estic... m'he muntat la meva pròpia startup aquí, estic amb la meva empresa Corall i estem treballant en com aplicar tots aquests algoritmes d'intel·ligència artificial en el món de la salut.
Com?
La idea és bastant simple. Si tu mires a les estadístiques humanes, te n'adones que no tenim suficients metges com per donar servei a la població. I llavors això... Avui dia ja està malament, però si projectes cap endavant, te n'adones que no ens en sortirem. De fet, els estudis aquí als Estats Units diuen que només als Estats Units hi haurà una manca de 150.000 metges en els propers 10 anys. I aquí estan desesperats intentant importar metges d'altres països, però clar, en els altres països tampoc n'hi ha. I és complicat. I la població viu cada cop més anys, es fa més gran, necessita més atenció... I llavors el nostre objectiu és bàsicament aconseguir multiplicar i fer molt més eficient els metges a partir de que poder combinar-los amb algoritmes i amb temes d'intel·ligència artificial. Val? Un exemple molt clar és que tu pots posar un algoritme a càrrec de fer les preguntes adequades en un pacient segons els símptomes que té, segons els diversos inputs que tens dels testos, etc. I un cop arriba aquest pacient al metge, el pacient arriba ja amb un informe mèdic de totes les coses que se li han preguntat i l'algoritme ha extret d'aquella persona i amb una recomanació pel metge de dir-li, mira, escolta'm, creiem que pot ser una d'aquestes 3 coses. Ara tu pren la decisió. Llavors, no es tracta de prendre decisions pel metge, sinó d'optimitzar...
Facilitar-li la feina, clar,
que,
clar. Acabaré amb aquesta conversa que teníem, em sembla interessantíssima, amb el Xavier Amatriaín, aquest català que ha treballat durant uns quants anys a Netflix fent l'algoritme i que ara s'ha muntat la seva pròpia empresa també a Silicon Valley relacionada precisament amb com s'aplica l'algoritme en el món i en el camp de la salut. Només amb una pregunta molt senzilla. El món ara mateix és un gran algoritme i anem cap a aquesta direcció, que tot giri al voltant de grans fórmules matemàtiques introduïdes en ordinadors?
És una molt bona pregunta, una pregunta de caire filosòfic sobre la qual encara no sé com posicionar-me. De fet, hi ha fins i tot una religió ara que ha sortit que es diu el dataisme,
que és
ara? La religió de les dades. Sí, sí, no va en broma. I que sí creuen que tot el món, els organismes i fins i tot la vida... són dades i algoritmes, no? I això és una cosa molt profunda, interessant de pensar, i no sé si haureu sentit o ha sentit l'Elon Musk de Tesla dir que vivim en un algoritme i en una simulació, i hi ha coses aquestes que, sincerament, poden semblar una bogeria i una tonteria, però quan els hi dones moltes voltes i les penses molt, dius, doncs potser sí. És una pregunta que els filòsofs a dia d'avui s'estan fent.
Doncs ens la farem amb filòsofs algun dia. Xavier Amatriain és, en fi, aquesta persona, aquest català que fa uns quants anys se'n va anar als Estats Units, va treballar durant 4 anys a Netflix liderant l'equip que muntava els algoritmes i ara ha muntat la seva pròpia empresa relacionada amb la salut també a la mateixa zona, a Los Gatos, a Silicon Valley. Xavier, ha estat un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.